notícies. L'Ajuntament obre dues línies de subvencions destinades a la rehabilitació d'habitatges per persones grans i per la borsa de lloguer assequible. Els dos ajuts compten amb una partida de 95.000 euros i les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de juliol. En Comú l'Escala organitza una conferència sobre el mandat de Jordi Pujol a càrrec de la doctora en Història, Paola Locasio. L'acte s'ha realitzat al Casal dels Jubilats, ha situat el Convergent com a artífex de la reconstrucció de l'autogovern català després de la dictadura i d'un estat del benestar infrafinançat. Tret de sortir dels actes previs inicials del 51è Aplec de la Sardana, que se celebrarà el pròxim 7 de juny. Enguany, l'Aplec està dedicat a totes les dones sardanistes i commemora els 60 anys del traspàs de Caterina Albert i els 70 anys del de Josep Vicenç. La 35a trobada de puntaires reuneix a l'escala prop de 200 puntaires a plaça Catalunya, un matí per mostrar la tècnica i l'art d'unes filigranes fines i complexes a partir de l'ús d'un patró de cartolina, fil, buixets, agulles i un coixí. Un ofici que ha revifat amb les fires d'artesania, però on el relleu generacional també viu un moment delicat. En esport, Jordi Pereferrer s'estaria plantejant deixar la presidència del Futbol Club l'Escala, una informació que va avançar el soci Antoni Bonatxera a la tertúlia de futbol dels mitjans de comunicació locals. Justament aquesta casa s'ha posat en contacte amb el club, que ni confirma ni desmenteix el futur immediat del president. I l'Escala s'ha estrenat com a seu de la Synchro Experience, la competició de natació artística que ha reunit al municipi representants de Mallorca, Barcelona i l'Escala. L'esdeveniment ha estat liderat per les reconegudes entrenadores internacionals Bet Fernández i Anna Tarrés. Pel que fa al temps, núvols i clarianes, vent fluix al matí, un xic més destacable a la tarda, bàsicament de sud-est, amb temperatura més alta. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 19 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit de música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de la gran gala de quintos i quintes anant fins al Delta de l'Ebre, i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient com ho fem cada dimarts. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. I ara fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre la gran gala de quintos i quintes del 2008, i per això l'acompanya Cel Prieto. En parla, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Jordi Bertomeu, regidor de Joventut i Festes de Deltebre, sobre la gran gala de quintos i quintes del 2008, celebrada este cap de setmana. Jordi, benvingut a Ran de Mar.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com he dit, este dissabte passat, no?, al Centre Esportiu del Delta se va dur a terme esta gran gala de quintos i quintes. Com va anar?
Exacte. Bueno, el dissabte passat vam celebrar esta gala, ja tradicional al nostre municipi. La veritat és que va anar molt bé. És una gala que sempre és molt multitudinària. Parlem d'una gala que venen més d'un miler de persones com a espectadors. Per tant, parlem d'un format molt i molt gran. Enguany més gran inclús que els últims anys, perquè la quinta del 2008 ha estat més nombrosa que d'altres anys i, per tant, el desplegament tècnic ha hagut de ser més gran, s'ha muntat tot de manera més gran i la veritat és que va anar molt i molt bé. És una gala que toca moltes tecles i que perquè surti bé s'ha de treballar molt. De fet, és una gala que mínim dediquem 2 mesos de treball a que tot surti com ha d'anar i la veritat és que va sortir perfecte. Famílies contentes, Quintos també, i nosaltres com a ajuntament satisfets de tota la feina feta i de com va anar tot.
I tant que sí, de fet, se va fer una retransmissió en directe des de Canal 21, vull dir que això ja se veu la importància, no?, de
sí.
acte.
De fet, és molt potent perquè la retransmissió en directe la va seguir moltíssima gent, de fet, va veure molta gent que mos ho va anar dient, no?, de dir, enguany ha quedat xulíssim, no?, i és perquè la gent ho estava seguint per la tele. Ahir crec que va ser que es va tornar a transmetre i també m'ho va fer saber molta gent i ja està penjat al YouTube de manera que la gent ho pot tornar a mirar i la gala, inclús a la tele se veu espectacular, així que super satisfets perquè, com dic, és una gala que costa molt de preparar i quan acaba sortint tot bé, doncs la satisfacció sempre es multiplica.
Que l'estem parlant, que si han augmentat el nombre de Quintos del 2008, doncs més gent, pares, familiars, amics, moltíssima gent. Hi havia nervis? Se notava nervis?
Sí, molts, molts. És una nit que a més és especial, no només perquè presentem el que és la Quinta al municipi, i ells, d'alguna manera, es donen a conèixer no només pues, en la seva presència a través de l'escenari i tal, sinó que cadascú se fa una petita presentació, una mica de pues, què els agrada fer, a qui els agradaria dedicar-se, i, per tant, és una presentació com oficial al municipi, no? A més, al final és una celebració de la seva majoria d'edat, un any que és molt significatiu per a ells per moltes raons, perquè assoleixen la seva majoria d'edat, com dic, però molts acaben pues, etapes a nivell acadèmic i que, per tant, condicionaran la resta de la seva vida, i per tant, és com una celebració de tot, no? I, paral·lelament a això, també preparen unes fotos de quan ells eren petits, de quan unes fotos també actuals, de manera que se pot veure la comparativa. Enguany, a més, va ser una mica més especial perquè també teníem 2 parelles de bessons i, per tant, sempre pues, li porta valor afegit, no?
Sí.
I la veritat és que molt, molt i molt bé. A banda que és una nit especial perquè també s'escull els representants de l'Ajuntament de Deltebre d'enguany, cosa que voten ells de manera absolutament democràtica i per tant, són nervis afegits als que ja hi ha de ser el focus d'atenció en aquell moment de tothom, no? Però la veritat és que els nervis se van poder controlar perquè, com dic, va sortir tot perfecte i la gent ho va gaudir molt.
I clar, el funcionament era que els aneu cridant d'un en un, no? Els presentadors los presentaven, valga la redundància, en lo que has dit, no? La seua carta de presentació al poble, ells entenc que anaven pujant acompanyats?
Exacte. Normalment és per part del pare o la mare, tot i així cada vegada és més diferent. Cada vegada cadascú pues, tria qui vol acompanyar-ho, qui vol acompanyar-lo. Per una banda tenim germans, tenim cosins, tenim amics, tenim pares, mares, vull dir que cada vegada és més diferent, la qual cosa també valorem positivament per trencar una mica els estereotips que sempre tenim, no? I també és més habitual cada vegada que els nois els acompanyen els pares i les noies les mares, que com dic, hem de triar en qui volen sortir en aquell moment perquè és una nit que d'alguna manera sempre es recordarà, no? Enguany, a més, és el 10è any que fem la gala tal com la fem, perquè abans d'entrar l'equip de govern actual hi havia un format de gala que es va canviar radicalment, i que vull agrair en este cas a Carlos Serra, que va ser el regidor del moment que ho va engegar. Primer se duia a terme un format de gala com més tancat, i que d'alguna manera si no formaves part d'una família que tenia cert poder adquisitiu se't feia més difícil participar de la gala. I ara no, ara és una gala oberta a tothom, on tothom pot participar en igualtat de condicions, i crec que és una cosa de la que podem estar orgullosos, i ara, que ja fa 10 anys, te n'adones de que era el format que realment la gent esperava i volia, no? I com dic, cada vegada pues, és més diferent, cada vegada podem dir que és un format més actualitzat, i que es renova, de manera que no és una gala que sempre sigui igual, sinó que, com dic, anem canviant coses. L'any passat també vam introduir el canvi dels 3 representants masculins i 3 femenines, que no existia del Tebre, i que enguany consolidem com a segon any, i per tant, cada vegada la gent està més contenta i nosaltres també.
I tant que sí. Com has dit abans, van ser els mateixos Quintos qui es van votar en ells mateixos, no? Ells van decidir. Llavors, clar, és que de vegades se veuen a pobles que els, les pubilles i els hereus són representants d'Equids Associació. Això aquí no.
Aquí no. Aquí el que fem és que utilitzem la gala per a escollir qui seran els representants, de manera que van sortint per ordre de naixement, que això també és curiós, perquè normalment, si escoltem, el primer o el segon sempre és l'1 o el 2 de gener, no? I, per tant, van en ordre de naixement, cosa que a ells també els agrada, perquè així van veient una mica, no? Ells saben, perquè es coneixen,
ja saben
qui fa els anys, exacte, claro. Qui fa els anys a cada mes, i també és curiós, no? I, d'alguna manera, com dic, cada vegada que pugen, porten dos butlletes cadascú, un per a triar l'hereu i la tret la pubilla major, i ho dipositen en una urna i després se fa un recompte de vots. De manera que aquí no funciona per sorteig ni a través de les entitats com en altres municipis, sinó que entre ells, perquè no tothom vol ser escollit, no tothom li agrada la idea de ser hereu o pubilla, però en canvi n'hi ha d'altres que els agrada molt, no? Així que entre ells moltes vegades se parlen, claro. Jo no vull ser-ho, jo sé claro. Que vull ser, i després s'acaben votant una mica per afinitat o per amistat o pel que sigui, però és molt gratificant també, cosa que potser no passava tant a 3 anys, que ara tothom se l'alegra molt de qui acaba sortint com a dama, com a hereu, com a segon hereu, no? Perquè, com dic, són 6 en total, i al final qualsevol qui és escollit pues, se celebra com si fos el primer, no? Vull dir que en aquest sentit estem contents també de que entre ells se parlen, se voten, aquí l'Ajuntament no entra, i al final és una nit que, com dic, gaudixen molt, també per aquest factor afegit, que és pues, escollir els representants de l'Ajuntament, sí. Que al final són els representants de la quinta de tot l'any.
Mm-hmm, un factor sorpresa, no?, que hasta el final de la gala no se sap. I clar, llavors voten a una xica, un xic, i després el segon i el tercer surt per quantitat de vots.
Suposo. Exacte, és a dir, els tres més votats, igual de nois que de noies, el tercer més votat o més votada és el segon hereu i segona dama, el segon més votat és el primer hereu i primera dama, i els més votats són l'hereu major i la pubilla major de Deltebre.
Molt bé, doncs pues mira, fiquem nom, no?, en estos escollits per a representar Deltebre enguany. Quins han sigut els escollits? Doncs
pues en este cas el segon hereu és Arnau Serral, la segona dama és Alba Tomàs, el primer hereu és Dani Llaurador, la primera dama és Mireia Bertomeu, i l'hereu major és Eloi Casanova, i la pubilla major, Abril Ardit, que, com dic, funcionaria per ordre dels tres més votats. A més, estem molt contents, això també ho vull dir, perquè quan s'acaba la votació se'ls dona veu, no?, i de manera que poden dir pues, allò que els apeteix en aquell moment i cosa que no controlem, no? I la veritat és que van parlar molt bé, van dir res fora de to, no? Perquè a vegades hi ha gent que s'anima molt,
yeah.
I van ser molt correctes, la qual cosa també crec que és un reflex cada vegada més de certs valors que la joventut d'avui en dia pues, va adquirint i que potser abans no era tan així, no? Moltes vegades ara parlem dels joves com una generació que està perdent els valors, com una generació de cristall, que diem, no?
Sí.
En canvi, la realitat pues, és ben diferent, perquè el nivell, jo crec, de classe i d'educació que es va demostrar allí és algo del que podem estar orgullosos com a municipi i que crec que les noves generacions porten per bandera. Com dic, el respecte, l'educació i el fet de demostrar que els joves pues, també tenen nivell cultural que moltes vegades se'ls infravalora, no? I que crec que va quedar palès i que només cal que la gent entre al YouTube de Canal 21 a poder-ho veure, perquè la veritat és que jo me va generar molt d'orgull com a regidor saber que la joventut d'avui en dia expressa lo respecte i els valors que van expressar ells en aquell moment.
Correcte, i també un altre valor afegit de que no s'ho portaven preparat perquè no ho sabien, no? Llavors va ser improvisació total i que van fer un discurs, un parlament bé,
sí,
no?
Sí, sí, molt bé, molt bé. Vull dir que per això dic que la joventut puja més preparada del que mos pensem.
Uh-huh. I també, Jordi, se va escollir als infantils.
Exacte. Això funciona per sorteig, no funciona per votació, i en aquest sentit tots aquells xiquets i xiquetes que per any els tocaria fer la comunió, que en aquest cas seria la quinta del 2017, entren en sorteig. En aquest cas, enguany van apuntar-se diferents persones, per diferents raons no van acabar podent venir tots, alguns per raons mèdiques i de salut, d'altres per altres raons personals. I en aquest sentit se va fer el sorteig, lo que és lo fadrinet va ser Aleix Miró, i en aquest cas finalment només van poder assistir dos candidates a pubilla infantil, i enguany de manera excepcional vam decidir, si el públic ho volia, i el públic va, se va fer notar que sí que ho volia, que les dos xiquetes que participaven fossin les dos pubilles infantils de Deltebre d'enguany, de manera que enguany, per sorpresa, tindrem un fadrinet i dos pubilles infantils, que són Hanna Medina i Rosa de la Vega, de manera que les volem felicitar també, perquè la veritat és que només calia veure les seues cares per veure la il·lusió que tenien, i vam decidir, mira, anem a fer que les dos siguin pubilles infantils, i la veritat és que va ser una sorpresa bona per a tothom, i que tampoc ningú s'esperava, vull dir que va ser una nit de diferents sorpreses a la vegada.
Mm-hmm. Està molt bé això, perquè clar, si només s'hi van presentar dos, doncs no cal no deixar a una sola que no surto. De fet, això al meu poble també va passar. Un any només eren quatre xiques, quintes, i van ser les quatre, vull dir, és això... que no fa falta...
No cal llevar la il·lusió a ningú, i a més que... Com dic, com més representants siguéssim, pues més valor afegit. Al final és això.
Molt bé. I, claro, estem parlant de que estos representants de Deltebre tindran algunes tasques als actes, a festes majors, sobretot, no?
Sí. Bueno, festes majors lo cop fort, però, a més, lo que faran és que mos acompanyaran en diferents actes i activitats que fem al municipi. Som un municipi molt actiu. Este cap de setmana hem estat molt cansats perquè hem tingut 5 actes molt potents en un cap de setmana. I ara el cap de setmana que ve comencem mescla, no? És a dir, este cap de setmana comença la fira gastronòmica, de manera que també serà molta activitat. La primera cosa que faran és acompanyar-nos a la fira gastronòmica, així que ja tindrem activitat este cap de setmana, i a més, els actes de la diada, els actes de la sega i la plantada, i a festes majors, que són com los cops forts de l'any, i després, si fem alguna inauguració i així, també solen acompanyar-nos. Però al final és pues, una part una mica protocolària, però també de representació de les noves generacions del municipi, que al final estem contents de tenir, i d'alguna manera que ens puguen acompanyar com a ciutadans del Deltebre del futur, que és el que són.
Uh-huh. I que a menys que el primer acte mescla, vull dir que no espera menys.
No és poca cosa.
Això mateix.
També una fira gastronòmica que és referent, que estem contentíssims i orgullosíssims de tindre, que costa moltíssim de preparar, però que al final és garantia d'èxit. Només cal veure les últimes mostres i les últimes xifres dels últims anys, i que de moment tot indica que enguany tornarà a ser igual, perquè ja vam tenir inclús problemes de saturació a la pàgina web de la venda dels tíquets dels vaixells, així que estem super, super satisfets i super contents.
Uh-huh. I ja, clar, després d'esta gala, que tothom anava mudat, les xiques jo les he vist precioses en els seus vestits, no cal ni dir-ho, claro, per a rematar la nit, festa jove.
Festa jove, una festa jove, que vull aprofitar també per a dir que no va haver cap tipus d'incidència, una festa que es va desenvolupar, com dic, sense problemes, que inclús la policia local me va transmetre després que els felicités, perquè va anar tot molt i molt bé, i per això dic, i torno a reafirmar-me el que havia dit abans, del comportament dels joves, que estem supercontents, perquè al final allò és una instal·lació esportiva municipal, i per tant s'ha de cuidar, no és un local, així que sempre tens un risc de que pugui passar alguna cosa. Uh-huh. I la veritat és que va anar tot perfecte, la nit va sortir des del principi al final, com dic, de manera perfecta, rodona, així que super, super satisfets.
Perfecte. Pues mira, des d'aquí felicitar els escollits, no?, que representaran a Deltebre enguany, que és un càrrec que és orgull per al poble, i també pues, bueno, una mica de responsabilitat, i bueno, que xalarà molt, que d'això també se xala.
Això també. I d'alguna manera, com dic, és perpetuar una mica les tradicions, que és algo que hem de tenir en compte, no? Al final, en un món cada vegada més globalitzat, tendim a renegar una mica de les nostres tradicions o d'alguna manera a pensar que no cal fer-ho o que no són importants, i en canvi a través d'aquest tipus d'actes actualitzant i reinventant-nos una mica, no? Perquè com dic, este format de representants l'any passat no només el vam ampliar, sinó que vam canviar inclús els noms, i això al final el que fa és perpetuar la tradició però actualitzant-la, i crec que al final la prova és que funciona i que la gent està contenta i que els quintos encara més, així que com dic, molt i molt bé, i sense deixar de banda, com dic, pues això, no? La tradició, el que sempre hem tingut, però tenint en compte que la realitat del 2026 pues, és diferent i, per tant, cal adaptar-se.
I tant, que sí, totalment d'acord amb tu, Jordi. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, Marina, un acte tradicional molt bonic, però actualitzat als temps que corren.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Bé, no he sortit volant perquè m'he posat moltes pedres a les butxaques.
I és important això, no sortir volant. I sembla que demà volarà tot.
Bé, veurem. Jo crec que les previsions, com a mínima, aquí a Camp de Tarragona, són les habituals en un episodi normal de mestral o amb una ponentada. I potser la por seria més extensiva a la zona metropolitana de Barcelona, on no estan tan acostumats al vent. Aquí, doncs, realment no sembla que hagi de passar cap desgràcia, però l'alarma, com acostuma a ser habitual, doncs hi està posada fins i tot quan no toca.
Veurem què passa demà. De fet, avui ja hem tingut aquí episodis. Aquesta nit hem arribat als més de 80 km per hora aquí de vent. O sigui, que aquesta nit ja hem tingut episodis de fortes ventades aquí a la zona. Però canviem de tema perquè avui ens vens a parlar de les disfresses de la natura. Què és això exactament?
Bé, de fet, he aprofitat que aquest cap de setmana és Carnaval i he pensat, doncs, home, un tema que pot ser interessant d'explicar als oients i que té relació en certa manera amb Carnaval, amb disfressar-se, amb aparentar el que un no és, doncs és una cosa que la natura passa molt més habitualment del que ens pensem i, de fet, és una de les principals estratègies de supervivència que tenen molts animals, ja siguin insectes, ja siguin ocells, ja siguin mamífers, fins i tot alguns amfibis, alguns rèptils, adopten aquestes estratègies, que bàsicament són tres, per fer-ho una mica senzill, tampoc entrarem en molt de detall, no és l'objectiu d'aquesta secció, doncs fer una classe magistral, ni molt menys, però sí doncs fer amb un to divulgatiu una mica de repàs d'aquestes estratègies, que totes elles s'emmarquen dins de l'evolució dels organismes, dins de l'evolució tant d'animals com de plantes, també parlarem una mica de plantes, i és aquesta pressió evolutiva, això ho explicarem al final, la tria en això, en advertir a possibles depredadors, especialment, que hi ha un cert perill si intenten, fins i tot si només ho intenten, menjar-se aquell altre ésser viu. Bé, dins d'aquestes estratègies, doncs, hi haurien diferents patrons, diferents maneres de fer-ho. Una seria, com deia abans, desaparèixer, és a dir, confondre's, fer-se invisible amb l'entorn. Una altra seria advertir, que seria aquesta darrera que hem comentat. Una altra seria enganyar o confondre, que justament és això, no? Fer-se passar per una cosa que no ets. I llavors, quan el depredador veu aquell animal o aquella planta que es fa passar per una cosa que no és, dubta. I aquest dubte pot servir simplement perquè la presa s'escapi. Pot ser una manera de sobreviure. Molt bé, dins de tot aquest conjunt d'estratègies hi trobaríem, doncs, això, aquestes coloracions que de vegades, doncs, són fins i tot estrambòtiques, podríem dir, que són rares, que realment quan combines colors, per exemple, una molt habitual per advertir de perill és el negre i el groc, o el negre i el vermell. Són patrons de colors que acostumen a indicar compte, no em toquis, perquè et pots intoxicar o et pot passar alguna cosa desagradable. De fet, aquests patrons s'han copiat en alguns camps de l'àmbit de les persones, com per exemple en camps com la prevenció de riscos laborals, com la seguretat a la indústria. Llavors et pots trobar senyals de perill que justament combinen el groc i el negre. De fet, el símbol d'alerta acostuma a ser un signe d'exclamació de color negre amb un fons de color groc. Mm-hmm. Això és el que t'indica, per exemple, alerta, no? Bé, passem a explicar una mica cadascuna d'aquestes estratègies. El camuflatge seria això, doncs, confondre'ns. Amb l'entorn t'has posat molt encertadament l'exemple del pop.
És que els pops és increïble, quan ho veus, això.
De fet, hi ha un altre animal molt marítim i molt nostre, que és un peix, i que és l'escorpora. Uh-huh. Que segurament, no sé si n'hauràs menjat amb caldo, són boníssimes per fer brou de peix, les escorpores entre altres peixos de roca. I l'escorpora fa servir precisament aquesta estratègia, és a dir, la seva coloració permet que es camufli completament entre les roques. És a dir, tu pots tenir una escorpora, tu estàs fent submarinisme, i tens una escorpora a dos pams i no la veus. Quan la veus? Quan es belluga una mica. O si t'acostes massa i s'espanta. Llavors és quan normalment les detectes. Amb els pops també. El pop, té... A més, el pop té una característica que és aquesta... com en podria dir? Plasticitat. Té una plasticitat pròpia per canviar de colors, per adaptar-se a l'entorn a sobre del qual està o a l'entorn per on viu, no? I pot passar a tenir un color clar si està en un entorn sorrenc, a tenir un color més fosc si està, doncs, a sobre de roques. L'objectiu final sempre és no ser vist. Després, com deia, el mimetisme implicaria semblar una altra cosa que no ets. Per exemple, i aquest acostuma a ser la majoria de vegades, un animal inofensiu que adopta l'aspecte d'un animal perillós. És a dir, un animal que no té cap tipus de verí, no té cap substància tòxica, no té cap mecanisme de defensa, simplement pot sobreviure semblant un altre animal que sí que té verí, toxines o un comportament agressiu. Aquí entrarien moltes estratègies de molts grups d'animals, ja no només de coloració, sinó també de comportament. Per exemple, ara em ve al cap la serp d'aigua, la Natrix maura, és una culebra, és a dir, que és una serp que no té verí, que no és perillosa pels humans, si és una espècie depredadora, que pot menjar petits peixos, petits amfibis. I justament l'estratègia de la serp d'aigua és bufar. Bufar, que seria, doncs... Bueno, en anglès es diu hiss, que és el que fan els gats, també.
Però, sí, no sé si bufen exactament els gats.
Bueno, no és ben bé com els gats. L'altre animal al que imiten les serps d'aigua és l'escurçó. Uh-huh. I fins i tot amb el patró de colors no és ben bé el mateix, la forma tampoc és la mateixa, el cap d'una culebra i les pupil·les d'una culebra no... a les d'un escurçó. L'escurçó té el cap més triangular. I sí que, en canvi, els colors, el patró de colors marró, negre, doncs és una mica semblant, però sobretot és això, quan la culebra, quan la serp d'aigua se sent en perill, bufa, igual com ho faria un escurçó. Llavors aquest bufit posa el depredador o la persona que està a prop en alerta. Molt bé. En quant a la tercera estratègia, doncs, que és aquesta que dèiem, que té un nom una mica més estrany, l'aposematisme, coloració aposemàtica, doncs aquí, ara veurem, he fet una recopilació d'exemples, especialment d'animals que viuen a Catalunya, però jo crec que és important quan fem divulgació. Clar, estem molt acostumats a veure documentals de països exòtics, de països tropicals, subtropicals, on la biodiversitat és mil vegades superior a la que tenim als països mediterranis, als països europeus. Llavors, clar, qualsevol d'aquestes tres estratègies de les que avui estem parlant, doncs de seguida ens vindria al cap qualsevol d'aquests documentals, doncs el típic, no?, d'un insecte que sembla una fulla, que és pràcticament idèntic a una fulla, o que té tot el cos ple de punxes i, per tant, sembla una planta amb punxes, no? D'aquests exemples, sobretot d'insectes, n'hi ha molts en aquests països tropicals, subtropicals, on hi ha molta competència, hi ha molta depredació. Llavors, les estratègies de supervivència estan a l'ordre del dia. Aquí també hi ha una pressió evolutiva, hi ha una depredació, però pel tipus de clima, pel tipus d'hàbitats que tenim a l'entorn mediterrani, doncs no és tan exagerat, ni tampoc tenim un nombre tan elevat d'espècies.
No en solem tenir tant altres d'espècies que es camuflin.
Clar, correcte. Per això quan ens expliquen tot el que hi ha al món, quedem meravellats, òbviament, però jo crec que falta, seria interessant des de mitjans com aquest, no?, doncs fer difusió del patrimoni que tenim a Catalunya, del que tenim a casa nostra, i precisament aquests animals dels que parlarem avui, sobretot els que es camuflen, són molt difícils de veure al camp. Tu com fas una sortida de camp, a no ser que estiguis fent un mostreig, a no ser que portis alguna mena d'equipament adequat per capturar insectes, la majoria passen completament desapercebuts. I ja, bé, comencem ja a parlar del camuflatge. Hi ha alguns casos que són bastant espectaculars. Tenim una mena de saltamartí, que és bastant gran de tamany, que és el llagost verd. El nom científic és Tetigonia veridissima, i com indica el seu nom, és de color verd, completament verd. A més, és un verd que és un verd molt vegetal, és un verd que es pot integrar completament amb fulles verdes, amb un lloc on hi ha una vegetació abundant, on hi ha una vegetació humida.
Jo crec que aquest l'he vist, i que un dia em vaig pagar un susto per això, perquè pensava que anava a tocar una fulla i va ser un bitxo d'aquests.
És molt probable. A veure, no, aquests en concret, el llagost verd, no és que sigui molt freqüent, no és una espècie molt abundant, però sí doncs que quan la veus és relativament fàcil d'identificar, perquè és un saltamartí bastant gran. No és allò que hagis de buscar un insecte petitet, allò amagat dins d'una flor. No, no, no. Aquest és bastant evident. De la mateixa manera, també hi ha un altre insecte que està emparentat amb les mantis, en català pregadeus. No sé si tothom coneix aquest nom català de les mantis, els pregadeus. Perquè,
jo no ho coneixia.
Perquè tenen aquesta forma de posar els braços com si estiguessin pregant, no? Per això se'ls anomena pregadeus. Doncs dins d'aquesta família de les mantis, mantoïdeus, pregadeus, hi ha un en concret que és un mestre del camuflatge. Aquest no té nom vulgar, o almenys no l'he trobat, i és l'empusa pennata. L'empusa pennata no és, podríem dir, com les mantis que podem tenir al cap, que són de color verd i que de seguida es posen en actitud defensiva, allò obrint les potes. L'empusa pennata és una mantis molt discreta, que té una coloració fragmentada, i precisament aquesta coloració fragmentada, que no és verda, sinó que és d'una tonalitat més aviat marró, grisosa, permet que es camufli completament a dins d'una bardissa, a dins d'un esbarzer, a dins d'una argilaga que està mig seca. És a dir, que és un animal realment molt críptic. I no parlarem de criptomonedes, que segur que et sona. Doncs la paraula cripto ve precisament d'aquí, no? D'amagar-se. Tot allò que és críptic vol dir que té la capacitat d'amagar-se. També tindríem exemples. Bé, abans hem esmentat alguns animals que no són insectes. Hem esmentat el pop, que és un gasteròpode. De fet, la gran família on estaria el pop seria doncs compartida amb les cloïsses, amb els cargols. Aquests no són gasteròpodes, però sí que la família que hi ha per sobre doncs seria aquesta. És a dir, són invertebrats, però no són peixos, no són insectes. Aquí estarien els pops, les sípies, els calamars. Tota aquesta família té una certa capacitat de camuflar-se. Quant a peixos, ja n'hem esmentat un, que seria l'escòrpora, que es camufla molt bé a les roques litorals. Un altre seria el llenguado i parents de llenguado, el rèmol, etc., que es camuflen a la sorra. Precisament per això són plans i per aquest motiu tenen algunes petites taques més fosques, perquè normalment la sorra no és uniforme. Llavors, quan estan a la sorra, s'enterren una mica i fins i tot si no estan completament enterrats, aquesta coloració els permet passar desapercebuts, confondre's totalment amb la sorra. Això és bo per dos bandes. Per una banda, és menys probable que els ataqui un depredador, perquè el depredador no els veu. I per una altra banda, els ajuda a depredar, perquè tots aquests peixos, el llenguado, rèmols, etc., són... Ara no em ve al cap el nom d'aquest que és tan bo per menjar. Marina.
El què?
Aquest peix que és pla, que viu al fons del mar.
Una manta.
No, però la manta és la família dels taurons. No, jo vinc amb la família dels llenguados, el rap.
El rap.
Ara m'ha vingut el nom. Doncs el rap també estaria dins d'aquest grup de peixos que s'amaguen, que es mimetitzen amb el fons. Després, hi hauria molts, de fet, la major part de peixos tenen una habilitat o capacitat de passar desapercebuts, que és molt simple, és una cosa realment a nivell evolutiu molt bàsica. I és que la part de l'esquena és més fosca que la part del ventre. Llavors, el peix, quan està nedant, i normalment quan ho fan en grups, doncs, si els hi toca el sol, un dia assolellat, si els hi toca el sol, justament l'efecte que té aquesta il·luminació per sobre en contrast amb la il·luminació per sota, que és més clara, produeix que no es vegi molt bé la silueta del peix. Llavors, normalment els depredadors, que acostumen a ser ocells marins, també pot passar amb peixos de riu. Aquí, de fet, d'ocells que depredin peixos de riu, tindríem un que és molt bonic i molt emblemàtic, que és el blauet. No sé si l'has vist mai, és un ocell, com el seu nom indica...
Blau.
Majoritàriament blau, que té un bec bastant llarg i un cap bastant gran en comparació al cos, i que fa aquestes capbussades quan veu doncs, un peix que sigui adequat per mida. No? Llavors, clar, tenen també els ocells que depreden peixos, tenen la vista ja més adaptada per poder captar doncs, aquestes siluetes. No? Però tot i això, normalment s'han de capbussar, i un cop són dins de l'aigua, això són dècimes de segon, un cop són dins de l'aigua és quan enganxen amb el bec el peix. Llavors, quan hi ha molts peixos junts, quan formen aquests cardúmens, aquests bancs de peixos de milers o centenars de milers, doncs pels depredadors, aquest contrast de colors entre el llom, entre l'esquena i el ventre, s'utilitza doncs, normalment per despistar, perquè el depredador doncs, no sàpiga ben bé si està perseguint el peix de dalt o el peix de sota. Llavors, dins d'aquest grup, doncs, bueno, tots els peixos gregaris, sardines, seitons, barats, sorells, en tenim la tira. Bé, tornem als insectes per parlar, seguir parlant de camuflatge.
Uh-huh.
Tindríem les papallones, és un món fascinant. A Catalunya, per sort, tenim un nombre bastant important d'espècies de papallones, no només de les diurnes, també de les nocturnes, que es diuen arnes. I podria posar algun exemple. Per exemple, de les diurnes, ja tenen noms molt curiosos, les papallones, el nom català, el nom vulgar que se'ls ha donat. En tenim una que es diu el fauna petit.
Uh-huh.
Nom científic, Hiparchia hermione. I aquest fauna petit és un membre d'aquest gènere, el gènere Hiparchia, que tots ells tenen en comú un patró de colors a les ales que fa que quan estan al terra, a prop d'una roca, en zones, diguem, obertes, quan es queden parats i pleguen les ales, són pràcticament invisibles. És una cosa curiosíssima, perquè els veus volar i quan estan volant, efectivament, és capaç de distingir fins i tot quina espècie és. Però quan paren i es queden al terra, fins i tot intentant fer una foto, allò allò que vas a buscar la papallona aquesta en concret, quan són al terra és complicadíssim fins i tot enfocar-los, una cosa tan senzilla com enfocar, no? I són papallones bastant difícils de fotografiar, aquestes en concret, les del gènere Hiparchia. N'hi ha altres que no, n'hi ha altres que són molt més visibles. Després, en quant a les... posaré dos exemples més de papallones diurnes. N'hi ha una que és realment espectacular, que és la papallona de l'Arbós, que s'alimenta només, exclusivament, de les fulles de l'Arbós, o madroño, en castellà. Aquesta papallona, el nom científic és Caraxes jacius. Quan és adulta, té un patró de colors espectacular. És una papallona gran, per ser una papallona mediterrània, és de les més grans que tenim a Catalunya. I quan és una larva, i aquí ve la cosa interessant, que és més vulnerable perquè no pot volar, perquè es mou molt lentament, l'estratègia és justament ser invisible. Llavors, el color que té ja no només imita el mateix color de les fulles de l'Arbós, que és la seva font d'alimentació, sinó que fins i tot els nervis o petites ferides que té la fulla també formen part de la coloració d'aquesta larva de la papallona de l'Arbós. És a dir, que realment costen molt de veure. Jo he fet alguna sortida de camp per trobar-ne, i la pista no acostuma a ser veure l'oruga, sinó veure la fulla que s'ha menjat l'oruga. És la manera...
Però per això has de tenir molta paciència.
Sí, realment, a més, no estan a tot arreu. De fet, els arbossos o els arbossars són un hàbitat relativament escàs, perquè els boscos no s'han deixat madurar, no s'han deixat créixer com tocaria, hi ha massa pins, i on hi ha pins, doncs, l'arbós no prolifera. Però bueno, és un exemple molt interessant, el de la papallona de l'Arbós. Hi ha l'altra papallona, que és la llimonera, que no té res a veure amb els llimoners, però té aquest color llimona, que quan vola, doncs, torna a passar el mateix, és molt vistosa. Quan la ves volar, doncs, és una papallona molt bonica, però just quan para, i si para en un lloc on hi ha fulles pàl·lides, doncs realment és mimètica, vull dir, és complicada de trobar, a no ser, doncs, que es bellugui i que torni a volar. Molt bé, i per últim ja deixaríem la part de papallones parlant d'una arna. He triat un exemple, n'hi ha molts, però n'he triat un en concret, que és l'arna de les corretjoles. La corretjola és una planta relativament habitual, en castellà és correhuela. I aquesta arna té unes orugues que depreden diferents tipus de plantes, però tenen una certa afició per aquestes corretjoles. Llavors, passa el mateix, en aquest cas a l'inversa, no? És l'adult el que té una coloració que es mimetitza amb l'escorça dels arbres. Acostuma a viure en entorns molt mediterranis, on hi ha alzines, i realment veure aquesta papallona a sobre de l'escorça d'una alzina és bastant complicat. Molt bé, anem a parlar de mimetisme. Semblar el que no ets. Això, en terminologia humana, podríem dir hipocresia, no?
Sí, sí.
Semblar, o enganyar, fins i tot, o estafar. Seria una mena d'estafa natural, no?, d'aquests animals o plantes que intenten ser, o fer veure que són una cosa que no són. Molt bé, tenim molts exemples, i només uns quants, per fer-nos una idea. Per exemple, tenim unes vespes que imiten formigues. És a dir, tu veus una formigueta i dius, mira quina formiga més xula, però és una mica rara, no?, aquesta formiga, perquè va sola, perquè no té cap altra formiga al voltant, perquè té el cos molt, amb molts palets petitets, quan les formigues normalment no tenen aquest aspecte, no? I dius tu, això és una formiga, segur? Doncs resulta que és una vespa. De fet, hi ha tota una família d'aquest tipus de vespes que imiten formigues i s'anomenen vulgarment formigues de vellut. De vellut perquè tenen aquesta pilositat al cos, no? I la família en concret és la família Mutilidae, els mutílids, i la que s'acostuma a trobar, doncs, amb certa facilitat, no és molt abundant, però quan la veus és molt fàcil de distingir, és la Mutila europaea. Més exemples. Arnes que imiten vespes. O sigui, tornem al concepte, I tenim un animal que està imitant
a un altre,
que és relativament perillós. Per tant, la seva estratègia de defensa és imitar, simplement, a l'altre animal perquè el confonguin amb l'animal que és perillós. Llavors, arnes que imiten vespes. Doncs en tenim una a Catalunya. Jo no l'he vist mai. No sé si aquí al Camp de Tarragona en tenim, perquè aquest exemple l'he trobat en una pàgina que recomano a tothom, a tots els oients, que la consultin. Una pàgina web que es diu El Medi Natural del Bages.
Em pensava que anaves a dir ChatGPT.
Això no és una pàgina web, perdona que et corregeixi, és una app. Encara existeixen les planes web i encara hi ha...
Ja, però com que ets tan abonat tu al chat, doncs...
Bueno, el ChatGPT ajuda en altres coses. El que és consulta fotogràfica, per exemple, el ChatGPT és bastant desastre.
Sí, sí, sí.
Llavors, quan vols identificar, o bé te'n vas amb una app especialitzada en identificar, o bé pots anar a aquestes webs, com aquesta que esmento, el Medi Natural del Bages, perquè té unes fitxes per a cada espècie de tots els tipus d'animals que hi ha en concret a la comarca del Bages, però n'hi ha molts que estan a altres comarques de Catalunya, lògicament, i tens una fitxa amb fotografies, no una, sinó diverses fotografies, amb la descripció de l'hàbitat, de les costums de l'espècie. Vull dir, és una pàgina molt completa que recomano a tothom, fins i tot per finalitats educatives, és una pàgina molt xula. Doncs bé, en aquesta pàgina he trobat aquesta arna que imita una vespa, que se li diu vulgarment el borinot vespa, perquè té forma de borinot i colors de vespa. Però realment és una papallona, és un lepidòpter, i de les nocturnes, de les que anomenem arnes. El seu nom científic és, per si algú té curiositat, Cessia apiformis. Apiformis vol dir en forma d'abella. Tinc més clar l'aigua. Llavors, aquest seria un cas del que s'anomena mimetisme batesià. Hi ha dos tipus de mimetisme. El batesià és el mimetisme en el qual una espècie inofensiva, això ho hem comentat al principi, imita l'aparença d'una espècie que pot ser verinosa o tòxica, d'acord? I això evita que pugui ser depredada. Hi ha un altre mimetisme, que és una miqueta diferent, que se'n diu mullerià, mullerià perquè el senyor que ho va batejar es deia Muller, segurament alemany, i en aquest tipus de mimetisme hi ha dues o més espècies que totes elles són tòxiques, verinoses, perilloses o nocives. És a dir, que totes elles, encara que siguin de diferents famílies animals, comparteixen un patró similar de coloració. Aquí vindria el que dèiem d'aquest patró negre i groc, que és bastant habitual a la natura per alertar de toxicitat o de perill o de verí. Un exemple serien les vespes, que coneixem tothom, i un altre exemple, que no és un insecte, sinó que és un amfibi, seria les salamandres. Ara parlarem d'aquest altre tipus d'estratègia. Bé, per acabar amb el mimetisme, hi hauria algunes mosques que s'anomenen sírfids, són de la família de les mosques, i que imiten la coloració i l'aspecte, fins i tot el vol, de vespes, abelles, abellots, d'acord? Doncs aquests sírfids, en realitat són mosques, però són mosques modificades al llarg de l'evolució perquè puguin una cosa que no són. Molt bé. Anem a parlar ja de l'última estratègia, que és l'aposematisme o coloració aposemàtica, que és justament això que et comentava. Per exemple, els colors negre i groc, no? Bé, parlàvem de les vespes. Tothom té clar que la majoria de vespes tenen aquesta combinació de negre i groc. La vespa asiàtica, que és aquesta vespa introduïda, invasora, que pot ser més o menys perillosa, com totes les vespes. Normalment aquests animals, si no els molestes, si no els amenaces d'alguna manera, doncs van a la seva. Van a buscar aliment, van a buscar preses, perquè són carnívores. Totes les vespes són carnívores. Hi ha algunes vespes que són semicarnívores, podríem dir-ho així. Perquè
però les vespes a mi em sorprèn, perquè molt grans no són. No sé com deuen menjar, saps el que vull dir? O bueno, què deuen menjar, millor dit?
De fet, clar, això és difícil de veure, però jo ho he vist. I precisament tinc un cas curiós, que ara que ho dius, de vespes depredant orugues de papallona de l'arbós. Te'n recordes que he dit abans que l'oruga de l'arbós és molt complicada de veure, etc, perquè és de color verd, perquè sembla que estigui amagada dins de la fulla. Doncs hi ha vespes autòctones, vull dir, no sé si és la vespa vulgar, ara parlarem dels diferents tipus de vespes que tenim a Catalunya. Doncs no recordo quina era, però sí que era una vespa que anava a l'arbós, buscava fulla per fulla on estava l'oruga i la prenia. Al cap de 10 minuts tornava al mateix arbós i anava buscant a una altra fulla fins a acabar deixant l'arbós completament net d'orugues. O sigui, imagina't si són eficients quan coneixen el truc del camuflatge. Bé, doncs també hi ha vespes que són parasitàries d'altres insectes. És a dir, són vespes, aquesta que dèiem abans, la formiga de vellut, que és una vespa, sense ales, però és una vespa. Aquesta parasita formigues, curiosament. És a dir, que s'introdueix dins dels caus de les formigues, dins dels formiguers, i quan troba doncs, les larves, allò que estan ben sucoses, a punt de caramelo, doncs et dipositen un ou dins de cada larva. I aquell ou genera una larva de vespa petiteta que es menja per dins la larva de la formiga. Hi ha bastants exemples. És relativament habitual insectes que parasiten altres insectes. Doncs bé, com dèiem, coloració negra i groga, les vespes, i sortint dels insectes tindríem la salamandra. La salamandra, no sé si n'has vist cap,
sí.
Són molt xules, a mi és un animal que em fascina, perquè és un animal molt primitiu, molt ben adaptat, vol, per reproduir-se, vol llocs amb aigua neta, amb aigua clara, fins i tot amb aigua freda. Jo he vist larves de salamandra en ple mes de desembre o de gener. Per què? Perquè la salamandra necessita que els rius i torrents portin aquesta aigua fresca, neta, i això acostuma a passar a l'hivern, després de que hagi plogut tota la tardor. Llavors, quan es reprodueixen, posen les seves larves, és una espècie molt curiosa, la salamandra, perquè posen les larves directament al torrent o al toll on hi ha aquesta aigua clara. No posen ous i després de l'ou surt una larva, sinó que directament és la salamandra la que té la gestació dins d'un ou i la larva, diguem, neix a dins de la salamandra, però surt ja formada. Molt bé, les vespes, com deia, normalment són del gènere vèspula, una molt habitual a Catalunya és la vèspula germànica. I el que dèiem, aquests animals directament ja estan avisant que són perillosos i, per tant, millor no acostar-se.
Ja veus.
Hi ha una altra, que és aquesta et sorprendrà, la marieta, normalment és la marieta 7 punts, Cochinella septempunctata. Aquesta marieta que tots veiem i que és tan bonica i que es menja els pugons i que és bona per la jardineria, doncs té un costat, diguem, fosc, que és tòxica. És a dir, si tu ets un ocell, si tu ets un altre animal o un altre insecte que intenta menjar-se una marieta, possiblement tinguis un bon mal d'estómac. I, en aquest cas, la combinació de colors és negre i vermell, que també és una combinació molt elàstica. Hi ha una mica de per acabar dins d'aquest patró...
Amb un minut i mig tens per acabar.
Aposematisme, coloració aposemàtica. En aquest cas no és coloració, però sí que és una característica física, que és la de les orugues peludes. Tu, quan veus una oruga peluda, immediatament què penses?
No la toco perquè em picarà.
Vale, doncs hi ha orugues peludes que no tenen cap mena de toxina, que no són, que no produeixen al·lèrgia, però són peludes i, per tant, ja evites el contacte. Bé, per cloure, doncs, faltaria parlar de les plantes, ja n'hem parlat, hi ha orquídies que imiten insectes, això ja n'hem parlat en algun altre programa, hi ha fins i tot bolets que tenen aquest patró de colors, les amanites, per exemple, l'amanita muscària, que té aquests colors, aquesta combinació de vermell amb taques de color blanc, per avisar que és tòxica. Hi ha altres amanites que no avisen amb colors, que és la part complicada. Però bé, finalitzant, com s'arriba a tot això, no? Doncs és a base de milers i milers i milers d'anys de pressió evolutiva. Al llarg de l'evolució, tots els animals, tots, fins i tot nosaltres, patim certes mutacions, tenim una diversitat molt gran, de, fins i tot a nivell humà, no? Doncs tenim persones de diferent coloració de pell, amb diferent quantitat de melanina. I això seria un exemple, no? Doncs hi ha també animals...
I ja ho hem d'anar deixant, o sigui que... L'última frase, Joan Ramon.
Vale. Hi ha animals doncs, que també segueixen aquest patró. L'albinisme i el melanisme serien dos exemples d'aquestes doncs, mutacions que porten alguns animals.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon, una setmana més.
A vosaltres, com sempre.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 19 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
He llegado sin perderme. Objetivo ser persona. Busco un espejo para verme. Ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte. Arrollado por un Seat. Arrollado por un taxi. Con el agua de la fuente. Cómo limpio este desastre. No perderte. Y mientras vas tan sola en este mundo que no es para ti, yo voy contando las horas desde Tarras hasta San Juan de Aspí. Y apunto en este diario por donde no te he buscado. Brasil, Hong Kong, Perú, recorrí medio mundo. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo, en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo, lo de la cama lo probé por ti. Y apunto en este diario, por donde no te he buscado. Hawái, Bombay,
que esperar.